A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Deu i 17 minuts, aquesta és una història, bé, com totes les botigues que tenen molts anys, en què han passat moltes coses. El que passa és que aquí n'han passat, diguem-ne, n'han passat algunes de trasbalsadores. Perquè una de les protagonistes d'aquesta conversa digui que en el fons el que va tenir va ser una atracció fatal, doncs segurament ja resumeix part d'aquesta història, perquè la vida personal d'una d'elles m'ha marcat també, òbviament, la vida de l'Estany. Una dona que va venir de Falset. Allà en fan el vermut, que tots vostès prenen sovint. Hi ha més de una família establerta a Sitges que té vincles amb Falset. Doncs bé, la Magda Bosch els té. Una mare i una filla, la Mariona Pujol. Pujol. Aquest cognom, que ve vinculat en el cas de la família, vaja, el millor i el pitjor que s'ha viscut, però al final, el negoci continua. I continua perquè ens explicava la Carola, continua perquè la filla hi va posar molt d'ella perquè el negoci no es perdés. Carola, bon dia, bona hora.
Molt bon dia, Vicenç.
Quina història aquesta?
Sí, és una història ben diferent a les que hem tractat
és
fins
cert,
ara.
És cert.
Perquè fins ara totes tenien un punt com més de melanconia o de repàs una mica de la història, dels temps d'abans, i aquesta no. Hi ha tants sotracs, tantes anades i vingudes, i una mica com tots els impediments, els entrebancs que s'han anat trobant, però que amb tot en continua tallar, doncs, entre d'altres, per la tenacitat, no?, de la Mariona.
De la Mariona, eh? Perquè en el cas de la Magda sí que hi ha melanconia, però parlar de casa seva,
sí,
o parlar del seu pare, o parlar de la perruqueria,
de la seva germana,
de la seva germana, és aquí on veritablement la Magda se sent absolutament interpel·lada per les emocions,
sí,
perquè pel que fa referència a l'Estany, la vida ha estat una altra.
De fet, cap de les dues sent un vincle emocional amb l'Estany. Hi ha una frase final de la Mariona, que ara no la volem desvetllar, no? Però que crec que és
molt definitòria,
de la relació que tenen amb l'Estany. D'alguna manera és l'establiment o el negoci que les dues han viscut de prop tota la vida, però cap de les dues sent un vincle sentimental cap a l'establiment. Uh-huh. És el seu negoci, el respecten, el cuiden, han lluitat molt per ell, perquè han lluitat moltíssim i han hagut de superar i saltar moltes pedres en el camí, però no tenen ni senten un vincle emocional. Pel tipus d'establiment que és, i aquí entra un tema, el tema de la consciència
que
moral...
Que em sembla que fins avui és el primer cop que t'has trobat a les responsables d'un establiment que no tinguin, evidentment tenen un vincle, però quan la Carola ens ha dit allò d'un vincle sentimental, un vincle emocional, com en altres,
sí,
hi és aquí.
De fet, crec que és la gran diferència d'aquestes botigues de sempre, no?, respecte a altres episodis, i és aquest no vincle emocional per moltes coses, no?, per com han acabat elles amb aquest establiment, per parts de la història en les que no només ha estat el negoci, sinó que s'han barrejat temes familiars, emocionals, que no han estat agradables, no han estat bons, van passar 7 anys de la seva vida durs, diguéssim, però, malgrat tot, és el seu negoci, el respecten, l'estimen i han cuidat i vetllen moltíssim per ell, perquè a més han lluitat moltíssim per ell. És com, d'alguna manera, és un punt contradictori,
però
crec que explica molt d'elles dues, explica molt de la història, no? I al final l'Estany del carrer Sant Francesc
en un lloc o en un altre.
Sí, perquè s'han anat movent, és veritat, però no ha sortit del carrer.
Fins i tot la Mariona diu que hi ha una persona que els va assegurar que hi havia hagut un estanc al carrer Sant Pere,
sí,
abans del carrer Sant Francesc, però que no han pogut estirar més del fil,
no,
perquè no els han pogut dir
elles
res més.
Elles estan convençudes que és un estanc que té 100 anys o més, però no han aconseguit mai esbrinar quins són els orígens reals de l'estanc. Elles, on quan fan mirada enrere, on van a parar, és a la Lola, no?
Lola de l'estanc.
Exacte,
a la Lola. O a la tia Lola, com diu la Magda Gómez.
Exacte, i abans d'ella no acaben de tirar massa enrere. Probablement haurien de fer com feineta d'arxiver, i doncs no s'hi han posat a fer-la, ni han trobat ningú que la faci, aleshores. Però sí que tenen aquesta sospita d'aquest anterior, i entre altres coses la sospita ve perquè és l'estanc número 2 de Sitges, i els números dels estancs que els donava Tabacalera quan Consell de Sang, sí, es donaven de manera correlativa. Per tant, després del primer, que és el del carrer Major,
jo,
el
que
número
1,
que hi anirem, exacte, doncs ve aquest. Per tant,
I la Magda explica la història, la història que sempre explicaran els estanquers veterans, que els estancs anaven en especial sobretot a les vídues,
sí,
a les persones que havien viscut una situació personal difícil,
sí,
i que necessitaven un quelcom on agafar-se per la supervivència.
Exacte, i en aquest cas aquí, aquest és, diguéssim, aquesta és la informació que els hi manca, no? No saben realment a qui se li va donar aquest estanc, qui va ser la persona adjudicatària d'aquest estanc, probablement quina dona, no? Va ser l'adjudicatària, perquè elles els hi arriba pel nebot, no? Pel que va ser el tiet del senyor Pujol, exmarit de la Magda, pare de la Mariona, i així és com arriben elles. Per tant, d'alguna manera, elles arriben per un vincle familiar,
sí,
amb un exmarit, amb un pare, i una mica doncs, perquè la vida t'hi porta.
Mm-hmm.
A elles la vida els hi ha portat l'estanc.
Perquè la Magda reconeix que va entrar a l'estanc pel seu marit.
Sí.
Si no, la vida la portava cap a altres llocs. Primer a la perruqueria del seu pare, que son pare era un artista com una casa de perruqueria artística,
uh-huh,
una forma de definir-ho que ara no s'estila,
sí,
però que segurament marca molt la manera de fer.
Segurament era el que ara diríem un estilista, no?
Exacte.
Que ara les perruqueries molts hi ha com la feina mecànica de tallar el cabell i la part aquesta més estilística, no, de trobar-te el tall, la forma, no sé què,
uh-huh,
i segurament son pare, doncs ella el que descrivia era que el seu pare i la seva germana eren molt bons, doncs, en això, no? En l'estil, en la forma, en el disseny d'aquest tall de cabell.
I després que va treballar a Can Roviralta.
De fet, la Magda és una dona que no ha parat quieta, i quan ha parat quieta s'ha tancat a casa. Que és un fet curiós.
I diu que s'hi ha trobat molt a gust,
sí,
perquè com que no hi podia estar, doncs que s'hi ha trobat molt a gust.
I també és veritat que el seu vincle amb l'estanc sempre era de dona de... fins que passa a ser exdona, i el moment en què passa a ser exdona és quan entra a l'estanc, que és una història també curiosa, no? Que perquè realment ella no hi va estar mai a l'estanc compartint taulella amb el que aleshores era el seu marit, perquè ella tenia una altra feina, que era la de perruquera.
Però sí que comenta que estava feliç de la vida venent loteria.
Sí.
Primitives i totes aquestes coses, i que s'havia fet una clientela molt fidel.
I en una situació molt complicada, perquè va ser aquell període en què l'estanc no va estar gestionat per la família, diguéssim, Pujol, perquè va haver com un traspàs, i ells van mantenir com un espai a l'estanc, quan encara aleshores l'estanc estava el que ara és una botiga de roba.
Sí, estava a l'altre costat del carrer.
Ah, exacte, que és una botiga de roba que tenia un pati al darrere, un mm-hmm, establiment molt bonic.
I molt recordaran aquell rètol de 1X2,
sí,
que es veia per tot el carrer quan encara estaven de moda els rètols penjats de les façanes i dels balcons.
Sí, allà va estar venent vora 7 anys, no? Aproximadament, crec que va dir, loteria i tot plegat, mantenint una situació tensa amb els aleshores gestors del negoci. Però és veritat que jo crec que la Magda és una persona amb caràcter, és molt coneguda, clar, molts anys a la Roviralta, encara més anys a la perruqueria. Mm-hmm. Una dona...
I acabes pensant, això és resiliència,
Sí.
Perquè,
sí,
ho dic així amb tots els matisos, l'home se'n va, treballes en un lloc que té d'alguna manera nous propietaris, però que és el teu lloc.
Uh-huh.
I no t'hi avens amb els nous propietaris i allà et deixen en un racó.
Uh-huh.
La filla després fa un possible per recuperar de nou per la família, uh-huh, allò que havia estat teu, però que s'havia trencat quan el marit va marxar. Vaja, en fi.
Sí, sí, una història...
una història que de resiliència.
Sí,
de...
sí, absolutament. I no ho diu en l'entrevista, però m'ho va dir la Magda en acabar. Ja després, parlant amb elles, em va dir: si no fos per la meva filla Mariona, jo no seria aquí. I jo sí que crec que... i tot i que elles tenen una relació entre elles... forta, també, fins i tot en la pròpia...
De caràcters.
Sí, les dues són dones de caràcter, no? I defensen, doncs, fortament les seves conviccions. Sí que crec que la Mariona ha jugat un paper molt important en aquesta família i en el manteniment d'aquest establiment. És una dona molt tenaç, molt constant, ha lluitat molt per això i ha permès que la seva mare, doncs, pogués mantenir la feina fins fa dos dies, perquè fa dos dies que està jubilada.
Tant que es parla ara de l'empoderament de les dones,
sí,
i aquí tenen dues dones empoderades, perquè en qualsevol cas això no hagués anat mai com ha anat.
Sí, i una mica obligades per la vida.
Obligades per la vida, però en qualsevol cas algú el pot obligar a la vida i pot, diguem-ne, renunciar a l'intent.
Sí, i la Mariona no és filla única. La Mariona és la petita de tres germans. Els altres dos germans són dos homes. És a dir, que aquesta família, jo crec que les dones d'alguna manera han agafat les rendes de, no?
del negoci,
de la vida, i han dit endavant, i això ho tirem endavant. I han permès, doncs, que un negoci que tota la vida havia estat a Sitges, que era la seva família, tornés a les seves mans i mantenir-lo malgrat aquella trobada, no?, aquella incoherència que sent la Mariona que té vers el negoci.
I sobretot el no direm que sigui un problema ètic, però té un punt d'això.
Sí, d'alguna manera sí.
És un negoci que es basa en quelcom perjudicial per la salut.
I a ella això li genera... li genera un cert malestar. Un cert malestar. Òbviament no està fent res que no sigui legal, que no està fent res mal fet, diguéssim, dins de la legalitat.
Però és molt conscient d'allò que ven.
Ella ho sent així i jo crec que això... ella viu això com amb una contradicció vital, que d'alguna manera no és que la faci mal viure, però és conscient d'aquesta contradicció i crec que en el fons li agradaria solucionar-la, no? I trobar una via de sortida d'aquesta contradicció, malgrat tot és el seu negoci.
Que això, com li dèiem a la Carola, difícilment fa 40 anys s'ho podia plantejar el propietari d'un estanc.
Ningú.
Però clar, en temps actuals i amb tot allò que se sap i amb tot allò que s'ha certificat sobre el paper del tabac en la nostra salut, doncs ara és fins a cert punt lògic que aquest pensament aparegui.
I diu també molt de la persona,
clar,
no?, que hi ha darrere, que malgrat ser el seu negoci, defensar-lo, lluitar moltíssim per ell, donar feina a la família i d'alguna manera viure i alimentar els seus fills, també entre d'altres gràcies a aquest negoci, doncs ser conscient de que el que està venent doncs no són flors, com jo dic, no?
Dos quarts d'onze, aquesta conversa comença en una taula d'un establiment amb la Carola, la Magda i la Mariona i, òbviament, aquella pregunta inicial que marca els inicis d'una història que la mateixa Carola ha pensat que, com que era interminable, doncs li aniria molt bé de fons, doncs amb una versió instrumental de la història interminable.
Sí, fins i tot en Mariona ho diu, és una història, és que durant un moment llarg de la vida d'aquest estanc va semblar que era una història interminable.
Que això no s'acabava mai.
I jo penso que d'alguna manera encara ara és una història
no tancada.
Sí, tinc aquesta sensació, és la que em va quedar en acabar l'entrevista.
Vinga.
Pujol Bosch i la Magda Bosch Miró a l'estanc del carrer Sant Francesc, l'estanc número 2. I avui encetem aquesta secció amb elles i, clar, la primera pregunta és fàcil. On i quan comença la història de l'estanc número 2 de Sitges?
Ostres, això és molt difícil de saber, però va començar aquí, precisament, al Sant Francesc, jo parlo dels de la família. Antigament, no sé si era... l'estanc antigament era una cosa que donaven, un negoci que donaven amb una viuda o amb una dona soltera. perquè es guanyessin la vida en aquella època
de dificultats.
Sí, exactament. Llavors era l'estanc aquest, era perquè, que jo recordi, perquè segurament que abans ja devia ser d'algú altre. Era de la tia Lola, que es deia Lola Reventós, que tothom la coneixia per la tia Lola a Sitges. Parles amb qui vulguis d'una certa edat i tothom te la recorda, perquè eren típiques. Era la tia de tot el poble, la tia Lola. Hasta tu la deus potser haver sentit anomenar mai, no?
Doncs
jo no ho recordo. Bueno, però a tons pares sí. Bueno, era la tia Lola de l'estanc, o sigui que era molt coneguda.
I estem parlant de quina data?
Aproximadament. La data d'ella, mira, jo quan... Si jo tinc 75 anys per ara, doncs ella ja hi era. O sigui que jo, quan vaig arribar aquí a Sitges, en 7 anys, ella ja hi era. Però jo era molt amiga del seu net, que va ser el meu marit, i elles ja hi eren. Eren dues germanes grans i el nebot, que era l'oncle Jaume, que tothom també el coneix, l'oncle Jaume.
I tots tres regentaven
l'estanc? Regentaven, portaven l'estanc.
Que estava ubicat a on exactament? No on està ara?
No.
Número 3.
Sí.
Ah, era el número 3.
Número 3, sí. On està ara el Pozo.
D'acord, és a dir, el número 3 al carrer Sant Francesc, sí. On ara hi ha una botiga de roba.
Sí, de roba, exactament.
D'acord, per tant, durant quants anys va estar l'estanc que hi ha i en mans d'ells, de l'oncle Jaume i de aquestes dues germanes? Més o menys, aproximadament.
Ostres, sí, per les dates sí que...
Sí que... Quan era petita tu tenies 7 o 8 anys, ja hi era.
Sí, ja hi era.
Fa fins 30 que hi havia el papa, no?
20, que ja era pare 20.
20, però ja hi va ser abans, perquè
sí, claro.
Jo era petita encara quan ho va agafar ell.
Sí.
Devia fer uns 30 que el va agafar mon pare, més o menys. Llavors ells van estar com a mínim uns 50, a lo millor, 40-50 anys, que sapiguem. Però jo vaig fer investigacions i parlant amb un senyor que sabia moltes coses de Sitges, em va arribar a dir que havia estat al carrer Sant Pere, d'inici.
Jo d'això no he sentit a parlar mai.
Bueno, a mi m'ho va arribar a dir un senyor que era un senyor que se dedicava a fer també com a entrevistes i coses i que sabia moltes coses de la gent de Sitges, que hi ha persones a Sitges que són eminències, que saben coses, pues era un d'aquests. I buscant vam trobar un altre antecessor de la Lola, que es deia Jaime, que suposadament també Jaime, no me recordo el cognom, però es deia també Jaume, és que tots es deien Jaume, tots han sigut Jaumes, llavors era com molt complicat, i aquest senyor no se'n recordava de més, però sí que se'n recordava de que havia estat al carrer Sant Pere. Nosaltres d'això no hem tingut notícies i no hem trobat documentació, ni parlant amb...
No sé si potser anant a l'Ajuntament tenen que tindre un...
A l'arxiu municipal segurament es podrà fer...
Perquè no hi havia tants estancs com per no saber-ho.
Clar, la meva pregunta és, aquest és l'estanc número 2 de Sitges, els números es donaven correlatius, és a dir, per tant, és el segon estanc que va haver Sitges.
Exacte, sí, això també ho sabem segur, perquè jo quan vam fer el sopar aquest que l'Ajuntament van fer com un homenatge als negocis antics, vam estar recabant informació en aquell moment i parlant amb Tabacalera sí que ens van confirmar que això era així, que els números es donaven correlatius, però ells tampoc tenien més documentació de més de 30 o 40 anys enrere perquè d'alguna manera, com ells també van canviar d'ubicació, s'havia perdut.
Per tant, d'alguna manera...
Ningú ens dona una notícia de qui va ser el primer, una relació de... Aquest va ser el primer estanc, de qui era?
No, el primer estanc va ser el del carrer Major, això sí ho sabem. El segon va ser el nostre, el que no sabem és amb qui li van donar d'inici. Qui va ser el primer propietari?
Per tant, les primeres, diguem, persones de la vostra família o del vostre entorn que regenten aquest estanc són aquesta tia Lola i aquest oncle Jaume, no? Que aquestes dues germanes, la tia Lola...
La titular de l'estanc.
I en quin moment, Magda, entres tu en joc?
Jo?
Sí.
Jo entro aquí quan em vaig casar amb el net de la casa, de l'estanc, amb el net. Net, a veure, era...
Era nebot.
Net,
sí. Sí, bueno, era la tia àvia, una tia àvia. La tia Lola era la tia àvia.
D'acord.
I llavors jo em vaig casar amb en Pujol, que era el net.
Per tant, entenc que quan ells traspassen, no sé, o és abans que fa el pas al que era el teu home, el morir?
Va ser herència perquè quan van morir ells, el que hi havia allà treballant era el meu pare i llavors...
Però quan va morir la tia Lola va ser de l'oncle Jaume. Jaume Julián. I després de l'oncle Jaume va passar el meu marit, que també es deia Jaume Pujol, Julián.
Abans que passés això, ja hi estàveu a l'estanc?
Sí, estaven a l'estanc, sí. Vull dir...
Mon pare treballava. És a dir, hi havia la tia Lola, l'altra tia, i l'oncle Jaume, però eren gent que ja eren molt grans. Llavors, el meu pare, diguéssim que era jove, ja va entrar a treballar aquí. I quan va morir la tia Lola, li va passar amb el seu germà, que era l'oncle Jaume, però ja era molt gran també. I aquí no sé si recordo que van durar rei menys. En qüestió de mesos van morir un darrere l'altre. Al final pensaves que s'havien mort una mica de pena, perquè estaven, vivien a l'estanc, a més, estaven a dintre, ells vivien allà. Va morir un i a darrere va morir l'altre, a darrere va morir l'altre, i al final el que hi havia allà, diguéssim, d'hereu, era el meu pare.
Però vosaltres recordeu aquest oncle Jaume i aquesta tia Lola, i com era aleshores l'estanc? Com era? Com era l'estanc?
Bueno, passava de l'antiga, entraves i era...
Era molt més senzill que ara. Abans tenies, quan feies un pedido, tenies 4 marques de tabaco, tabaco negro, que era el Ducados, i tenies 4 estanteries amb Marlboro, amb Winston, amb Camel i amb Ducados. Molt fàcil, o sigui, demanaves i a més hi ha fotos que es veuen les estanteries, una tota de color blau, una tota de color vermell i una de color groc. Si ara entres a l'estanc, d'haver-n'hi 4, igual n'hi ha 4.000 a bote pronto, de marques, igual n'hi ha més. Llavors ara és una mica una bogeria gestionar l'estoc. Qualsevol estanc que et dirà el mateix, perquè és molt complicat.
I ara tu em parlaves de l'espai, no? De com era l'espai, com el recordes, quin record tens d'aquella estanc?
Havia sigut un pis molt gran, d'aquells antics amb sostres molt alts, amb vigues, i la part del davant del carrer era, van agafar tot el que era la façana d'ample, i amb uns com a 4 o 5 metres de fondo, i això era l'estanc. Llavors, a l'entrar, amb un raconet hi havia la porta que entrava dintre el pis, com si diguéssim a la vivienda, i llavors el que més era l'estanc. No era molt gran.
Em sembla que el pati que tenen allà a la botiga es veu, em sembla que el tenen arreglat.
I quins records teniu? Quins records guardes d'aquella etapa, d'aquell estanc, d'aquells inicis a l'estanc? Que tu ja vas arribar perquè t'hi vas casar, d'alguna manera, estaves casada amb el propietari. Clar, no sé si era la teva idea... Tu mai havies pensat que acabaries treballant en un estanc. I tu, Mariona?
Jo tenia amistat amb el meu marit, del carrer, de nens del carrer, que jugàvem aquí a fotre'ns pinyes, per aquest carrer, en aquest tros de carrer. I ell era el nen de l'estanc, i era molt travieso. I llavors també hi havia en Tito Carbonell, no sé si tu saps si era, el marit de la Rita Font, que eren veïns, i aquests dos eren el terror del barri. I nosaltres érem petites i sempre ells ens venien a tonyinar, com podien. Ens empetàvem pel carrer, el que passa, el fem de cries. Després anàvem a la piscina, que jo sempre estava, passava el dia a la piscina, i ells eren molt tremendos, ens tiraven a l'aigua vestides, ens agafaven la roba, ens la tiraven a l'aigua, bueno, eren tremendos.
Yeah.
No, bueno, perquè, bueno, doncs pel que sigui, doncs des de petita, sempre, hi havia hagut una atracció fatal, ¿vale?
400 golpes contra la pared. Han sido bastantes para aprender a encajar con gracia y caer de pie, esconderlo dentro y llorar después. Por eso cuando dijo que no me quería, apreté los dientes, dije que me iría. Mil pedazos de mi corazón volaron por toda la habitación. Se quedaron todos rotos por el suelo.
Abans d'entrar a treballar a l'estanc, no sé si tenies un altre ofici, o t'encaminaves cap a una altra banda.
30 anys peluquera, jo vaig tindre peluqueria 30 anys. Bé, els meus pares eren peluquers, i la meva germana i jo teníem la peluqueria que es deia La Dama. Tothom més o menys la recordarà, que estava al carrer Jesús, número 44, on hi ha ara la botiga de vins. Pues nosaltres teníem la peluqueria allà. Mon pare era un peluquer com no n'hi ha. Havia estat treballant a la millor peluqueria de Barcelona, fins que va ser més grandet i es va posar la seva peluqueria al meu poble, i del meu poble va vindre Paraquis Sitges. El meu poble és Falset, un poble molt bonic, per cert. Si no el coneixeu, aneu-hi, perquè és una monada de poble. I està, és veritat, és que quan parlo d'ell, és un poblet que no ha canviat ni una pedra en 100 anys. Tu passes per tots els carrers i la mateixa pedra la veus a cada lloc. No ha canviat gens, no han canviat ni les portes.
Manté l'essència, no?
Sí, la meva peluqueria, que estava al centre mateix del poble, encara té, era el primer pis, i encara porta, té les persianes d'aquelles antigues que s'arriaven amunt, i quan hi vam anar-hi amb ells, amb la meva família, a veure el poble, encara hi he dit, però si aquestes persianes ja les teníem nosaltres, d'això fa 75 anys, i encara hi són. És una cosa tremenda.
Diferent a Sitges, no? Sitges sí que han canviat.
Sí, Sitges és un, Falset és un poblet que sí, és, ha sigut de pagesos, però de pagesots rics, de gent molt rica, moltes terres, i ha sigut, és clar, és cap de partit. Llavors és, ha sigut un poblet que la gent l'ha cuidat i no l'ha deixat tocar, de tal com està. I de fet no s'ha expandit gens. Com a molt hi ha 3 o 4 cases al costat del poble.
Que hi has pensat mai en tornar?
No, tornar-hi no, no tornar-hi ara no, perquè jo ja no hi tinc ni família. Que m'agrada molt com a poblet i que m'agradaria anar-hi passar un estiu, pues sí, perquè a vegades amb ella dic, vinga, porta'm a Falset, que fa temps que no ho veig. M'agrada molt. És un poble que si no els coneixes és per anar-hi.
És el que anava a dir, tens tots aquests records de Falset, però fins quins anys vas viure?
7 anys.
Amb 7 anys vas marxar de Falset?
Vaig marxar i vaig arribar aquí a Sitges.
I quins records tens a Sitges? Des que, de la teva, doncs això, de la teva infantesa, de la teva adolescència, de quan tu treballaves de perruquera després?
Quins records tens? De peluquera?
De tot aquest inici, diguéssim, de la vida, aquesta part...
Sitges, que vaig vindre, me'n recordo que el primer passeig que vaig fer per Sitges, la meva germana, que tenia un any i mig més que jo, però era molt més entenimentada que jo, per dir-ho, em va portar a passejar per Sitges. El primer que va fer va ser portar-me a les escales de la església, a veure el mar, que jo, si l'havia vist alguna vegada, no el recordava, perquè amb 7 anys no te'n recordes. I em va colpir molt la vista des de Sitges, des de dalt, tot el terrat de terra-mar. Va ser una cosa que em va impressionar molt i sempre ho tinc aquí al cap. Ho recordo molt i ara està ploro.
Home, no em ploris, que tinc una fama de que faig plorar a tothom.
Perquè ma germana...
No te m'emociones. Digue'm que és una emoció bonica, per favor.
Sí, clar que és bonica. La meva germana la recorda tothom. Tu potser no l'has sentit anomenar, però parla amb qui sigui una miqueta més gran que tu. I la meva germana coneixia tothom. Perquè quan ella passava pel carrer sortien de totes les botigues a mirar-la. Que guapa que era.
Totes dues perruqueres. Totes dues treballant en negoci familiar.
Clar, com el papa. Jo he sigut molt bona peluquera, però no era artística com ells eren, com el papa i la meva germana.
I en quin moment decideixes que deixes la perruqueria i te'n vas al negoci del marit?
Tres nens grans i en aquell moment, de fet, no necessitava treballar, perquè la perruqueria és un ofici que et rebenta les cames i l'esquena. Jo ja feia molt de mal l'esquena i ja dic, doncs, bueno, i el papa em va arribar un dia a la botiga i em diu, Magda, demà ja no vinc a treballar, queda't tu a la botiga i fes el que et doni la gana amb la perruqueria. Dic, ah, però si tu no baixes, jo tampoc. I la van plegar d'un dissabte a la nit. El dilluns ja no va morir, demà busca'm el mocadoret. I ja no vaig obrir. I llavors se la va quedar aquells de, com se deia? Se'ls va quedar la peluqueria en Molina, sí, es va quedar la peluqueria en Molina amb tots els clients i tot això. I jo vaig plegar. Però clar, vaig estar, dic, ara que he plegat, dic, sortiré cada dia perquè no podia sortir, que vaig treballant tot el dia. I dic, ara me n'aniré cada dia a la platja perquè el meu era la platja i no vaig sortir ni un dia en un any. No, estava també a casa, que com que no havia estat mai, m'encantava estar a casa, a més m'agrada fer labors, m'agrada fer coses, m'agraden les plantes, i no vaig sortir. Dic, ostres, dic, en un any quasi no he sortit de casa. Hasta les amies em deia, però és que no surts ara que pots. Dic, doncs pues mira, dic, quan això l'endemà me'n vaig a buscar feina. Em van dir que a Can Rubiralta n'estaven gent i vaig dir que si em volien, i em van dir que sí. I m'hi vaig estar 6 anys de dependent.
Vas estar 6 anys a Can Rubiralta, que per cert era també canviant de propietària.
Sí, sí, vaig estar 6 anys entre Can Rubiralta i una botigueta que tenia al costat del Roi, que es deia l'Azuli. Però quan necessitaven aquí, quan hi havia gent aquí, doncs jo venia cap aquí, després m'hi vaig quedar aquí, quan van tancar allà l'Azuli, i em vaig quedar aquí. Però vull per dir-te que quan no tens que sortir a treballar i has estat sortint tota la vida, t'agrada quedar-te a casa, i em vaig quedar tancada. Llavors els em van dir, és que no surts.
I en quin moment entres a l'estanc? Perquè Déu-n'hi-do, és a dir, fas primer la perruqueria, després a la Roviralta...
Casada amb en Pujol, jo ja estava casada, llavors ell ja portava l'estanc. I quan vaig plegar, jo no vaig estar mai a l'estanc. Jo no vaig estar, quan estava casada amb ell, no vaig estar mai a l'estanc. I estaven els nens, ella, la Mariona i els seus germans. Jo no, jo em vaig posar a l'estanc quan en Jaume ho va deixar, anys A, i llavors és quan jo vaig entrar. Però no vaig entrar per l'estanc, vaig entrar per la loteria. Tenia la, com se diu, la primitiva, la bonoloto, tot això, i vaig estar allà, que em va agradar molt, perquè vaig fer una clientela fantàstica, tothom m'apreciava molt.
Bueno, t'explicaré. Et coneixien, ja et coneixien.
Coneixien tothom, i em tractava molt bé.
Mai, fins aquell moment no hi havia estat mai ella.
Tu sí, Mariona, quin record tens tu aleshores de teva infantesa, d'aquell estanc, perquè imagino que hauries passat ja les tardes, no?, quan sorties.
El primer estiu, que encara em sembla que anàvem al col·le a 8è, el primer estiu que vaig estar allà, perquè devíem tenir 13 anys, perquè vaig sortir a 8è amb 13. I el primer estiu que vam estar allà, doncs bé, bueno, de moment, quan comences a treballar, com que tot et fa il·lusió, doncs contents. Estàvem allà els tres germans, ens reiem molt perquè passaven anècdotes bastant divertides. Ens passaven coses, no amics, no, només, vull dir, ens reiem, teníem una llibreta només d'apuntar coses que ens passaven divertides.
Explica'm alguna te'n deus en recordar.
Sí, me'n recordo. A vegades ho parlem i ens en recordem. M'acordo d'un parell. Una vegada... Imagina't, o sigui, l'estanc, tu veus que entres i tot és tabaco i hi ha només l'olor, i estàvem jo i el meu germà petit. I va entrar una senyora tota eixerida a ella i diu que veneu tabac aquí. I el meu germà, tot sèrio, li diu no, diu aquí venem fregidores. Ah, vale, perdona, i se'n va. I jo i el meu germà, doncs clar, m'ha anat de riure tremendo, perquè la dona, jo crec que anava tan entretinguda que va entrar, pregunta si venem tabac, li diu l'altra... encara més sèrio, li diu no, venem fregidores, i la dona agafa i marxa, i llavors va tornar, i va dir ja està bé, ja no sé què, i va riure, i res, al final doncs bé. I llavors em va passar una altra d'una vegada, que d'un xicot que treballava als Vikingos, un client que venia cada setmana, i cada setmana feia loteria. I va arribar un dia amb patins, que moltes vegades venia amb patins també, i havia fet un 5, la Bonoloto em sembla que era, i clar, li dic jo, dic, ostres, dic, has hecho un 5, i el pobre nano es va ficar a cridar, a saltar, a botar, a dir no voy a trabajar nunca más en mi vida, no sé què, bueno, es va posar supercontent, en plan com si li hagués... I clar, em vaig quedar tota parada, dic, has hecho un 5, però és un 5 de la Bonoloto, dic, que potser hauràs de seguir treballant. I es va emprenyar com una mona, però es va emprenyar, joder, no sé què, se'm van enfadar de l'estanc, i al final jo em vaig quedar tota parada, dic, no m'ho puc creure, perquè sí que li havien tocat diners, però clar, no pot plegar. I el dia següent va tornar i diu, hòstia, perdona, perquè clar, en primer moment pensava que era milionari i quan vaig veure que no, doncs em vaig emprenyar. I, bueno, i d'aquestes, doncs mil. I no vam apuntar tot en una llibreta i ens feia gràcia, de tant en tant no vam mirar.
La guardeu, aquella llibreta?
Li tindria que preguntar al meu germà, però jo diria que no.
Aquella llibreta segur que valora, eh? A banda de començar a treballar amb 13 anys, les primeres feines, tu, de nena, tu recordes també doncs, allò sortir de l'escola i anar a l'estanc, passar les tardes, quins records tens d'aquells sitges, d'aquell estanc, de com era, de quin és l'ambient que recordes en aquella època?
Recordo sobretot l'olor que feia quan entraves, que és una olor molt característica d'un estanc, quan entres en un estanc fa aquella olor com a cartró, a tabac, tot una mica, bueno, típic d'un estanc. I recordo que em passava moltes hores dibuixant a damunt de les caixes, que llavors, moltes vegades, jo crec que suposo quan els hi portaven el tabac, les caixes estaven a fora. I hi havia com doncs, muntanyetes de dues o tres caixes de tabac, i jo recordo estar damunt de les caixes del tabac, sentada, dibuixant, una vegada dormint inclús, recordo haver-me quedat dormida damunt de les caixes, i allà, passant hores i anar veient passant gent, i allà entretinguda fent això.
Era quan la vida al carrer era més habitual, no? Era una vida diferent.
Sentada al Padrís a fora, sentada simplement berenant o veient passar gent o el que fos.
Tot això van passant els anys, tu treballes un temps però no, tampoc no decideixes quedar-te allà.
No. Jo anava estudiant, vaig estar estudiant disseny gràfic, disseny d'interiors i així. Llavors em vaig trobar també una feina de cangur perquè m'agradava molt als nens i vaig estar molts anys amb una professora, amb la Patrícia, professora d'anglès. Vaig estar dos o tres anys.
Però no vas estudiar educació infantil ni per ni magisteri?
Ho vaig intentar, però no va poder ser. Perquè Bueno, exacte, perquè li vaig, quan li vaig a mon pare... De fet, m'havia arribat a apuntar i tot, eh? I quan li vaig a mon pare que volia fer això, va dir que no, perquè algú es tenia que quedar treballant a la botiga. I no vaig poder començar ni a estudiar. Tot i que m'havia matriculat i tot en una escola, eh?
És una miqueta com l'espineta que tens?
Sí. Sí. Sí, 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 una miqueta, sí. Perquè ho hagués fet de molt a gust, segur.
No obstant, tampoc et vas quedar a l'estanc, perquè et vas formar en això que deies en el disseny gràfic i la teva vida laboral va tirar per una altra banda.
Bueno, perquè al final me planté un poco y dije, jo el que vull fer és això, i jo no em veia allà tota la vida venent tabac. De fet, venc ara tabac i és un tema que encara em sorprèn hasta a mi, en realitat. Però bueno, les circumstàncies de la vida, coses que han anat passant, al final m'han portat a fer això. I com que realment, pues, com a negoci funciona, doncs aquí estem. Tot i que és una mica complicat avui en dia. El tema dels lloguers aquí a Sitges ja sabeu com està. És complicat.
Per tant, vas estar un temps, diguéssim, allunyada d'aquest moment de l'estany, i en quin moment tornes, et reincorpores?
Bueno, hi va haver un moment que el meu pare va intentar fer un... Perquè ja es parlava en aquella època de que es podien traspassar els estancs, que encara no era legal fer-ho, però en aquell moment ell va decidir, per su propia cuenta y riesgo, traspassar-lo sense que encara... Perquè es parlava de que s'aprovaria la llei en breve, ¿vale? I això no va ser així al final. Ell va fer un traspàs del negoci pensant que aquella llei s'aprovaria en breu, aquella llei mai es va aprovar, i va entrar una tercera persona a gestionar el negoci, d'alguna manera. Aquesta tercera persona va estar com uns 7 anys, més o menys, 7 anys que no se los deseo a nadie, también te lo digo, de ninguno de sus... dels seus...
Ho va passar malament.
Sí. Van ser 7 anys molt complicats perquè mon pare, inclús abans de resoldre aquest document que tenien privat, va marxar i aquest xicot que gestionava aquest negoci tampoc ho feia com ho havia de fer. Al final ell mateix va tenir que plegar perquè no va poder fer-se càrrec ni dels gastos del propi negoci perquè no ho gestionava com calia. I mentrestant, jo, com visió de futur, si vols dir-ho així, vaig agafar un local aquí al carrer Sant Francesc, pensant que potser algun dia podíem recuperar aquest negoci, si, perquè no sabíem com anirien les coses, realment va ser una miqueta fruto de la casualitat.
Perquè entenc que aquell traspàs aleshores mai va ser legal, per tant, diguem que el teu pare mai va perdre la titularitat de l'estanc.
Exacte, exacte, mai va perdre la titularitat perquè mai en aquell temps no s'havia donat, no es podia fer. No es podia traspassar.
Havies de deixar Tabacalera i Tabacalera el concedia en qui li donava la gana. Previo pago.
Que es podia fer, i només es podia traspassar intervivos amb els teus hereus, ¿vale? Que aquí és on d'alguna manera vaig poder arribar jo després. Que avui en dia sí que és legal traspassar-lo, eh? De fet, vull dir, avui en dia si vols, el que passa que amb unes condicions concretes i tal. Llavors va donar la casualitat que un dia, bueno, vam estar encara uns quants anys compartint local amb aquest xicot que portava el tema del tabac, que és quan ella va entrar a treballar.
La de les quinieles, la loteria.
Quan el meu pare ja no hi va ser, ella va estar a la banda de les... Jo tenia una altra feina, perquè jo vaig estar treballant molts anys també amb immobiliàries, per bueno, aquestes coses que passen. I ella va entrar llavors a portar el tema de les loteries i compartir amb local. Fins que va arribar un dia que ja la cosa no s'aguantava per cap puesto, vam tenir que marxar d'aquest local nosaltres, vam buscar un altre local, vam estar amb les loteries del carrer Parellades, a dintre de les galeries Les Voltes. Allà vam estar també un temps amb la expectativa, si vols dir-ho així, de que potser algun dia podríem tornar a reunir-ho tot, ¿vale?, a dintre d'un mateix negoci. Ens vam trobar amb la mala sort, si vols dir-ho així, de que l'estanc només es podia posar al carrer Sant Francesc. ¿Vale? O sigui, hi ha un tema de distàncies, de que has de respectar unes distàncies d'un estanc a l'altre, ¿vale? I l'estanc, el que és el tabac, només podia estar al carrer Sant Francesc. Però passa el mateix amb les loteries, que en el moment que les vam treure del número 3 del carrer Sant Francesc, ja no podíem tornar al carrer Sant Francesc. Llavors les vam tenir al carrer Parellades. I ja no vam poder tornar, o sigui, quan... Exacte, no vam poder unificar. Llavors va arribar un moment que vam decidir o una cosa o una altra. I mentre encara no havíem tornat, no teníem a l'estanc, vam tenir durant 7 anys una botiga de roba on tenim ara l'estanc. Que en aquella època ens va anar molt bé. Vull dir, ens va sortir d'alguna manera, en aquell moment ja va anar bé perquè vam tenir una botiga de roba, vam aguantar el local i de la noche a la mañana, sin comerlo ni beberlo, el que et deia, el xicot que portava, regentava aquest negoci en aquell moment va tenir que plegar les portes per su propia cuenta y riesgo, o sigui, no vam tenir ni que posar-nos-hi, no vam tenir que fer absolutament res, va agafar i va tancar perquè no podia pagar. Llavors sí que va deixar deutes per pagar el que ja te contaria. I bueno, llavors vaig, quan jo vaig, em vaig com interessar per veure si es podia fer alguna cosa perquè la família recuperés aquest negoci. Llavors, bueno, després d'una història interminable que no acabaria mai d'explicar-te. Pegues a punta pala les que vulguis.
Volia prendre el pèl al número de Barcelona, jo anant a Madrid, veien una nena que volia que li tornéssim a estar.
Quants anys tenies, Mariona?
25, potser, no me'n recordo.
I entenc que ja anaves en tant que filla del titular legal oficial.
Llavors el que em deien a mi al final era, bueno, sí que tot el que hi ha ara no ho ha fet el teu pare, però com que està el nom del teu pare, la responsabilitat recau sobre el teu pare. Pues, ves comptant, Hisenda, Seguretat Social, tabac, lloguers, el que quieras i más.
Li queia damunt de son pare.
De deutes, era, me'n tenia que fer càrrec d'una manera o d'una altra. Llavors, bueno, vaig fer tot el que estuvo en mis manos de forma possible i más. I al final, on te'n deien esto no lo vas a tener nunca, no lo vas a conseguir, els mateixos que em van dir esto no lo vas a tener nunca van tenir que venir a Sitges un dia a dir-me muchas felicidades y disculpa por las molestias.
A Barcelona, el dirigent de Barcelona, el gerent de Barcelona, de Tabacalera, era un tio presumit d'aquells que estava en un puesto davant d'allò, i va veure una nena, li va dir, tu no tindràs mai l'estanc. I aquesta li va dir, diu, jo tindré l'estanc, com em dic Mariona. Vale? I va ser quan se'n va anar a Madrid, i els hi va explicar tot, tot el que li van fer. El de Barcelona, volien, li feien coses perquè ella ho deixés i quedar-se a l'estanc i llavors ells adjudicar-los en qui els hi donés la gana sota mà, el tio que estava al davant de Tabacalera.
És que això, va haver una persona que davant meu estava parlant per telèfon amb un tercer, no sé amb qui, dient que sí, però estava allà també, dient que es faria amb una adjudicació d'un estanc a Sitges, d'unes loteries, perquè llavors ja encara estava en tràmit de les dues coses, eh? I que ja parlarien de quina quantitat s'adjudicaven per poder-li adjudicar aquella administració amb aquella persona amb la que estava parlant per telèfon davant nostre a 3 metres, saps? Que dius, no m'ho puc creer. I, bueno, i llavors aquell senyor em va dir, no, esto tú no lo vas a tener nunca. Dic, bueno, i vaig dir, ja veremos. I mira.
Al final, entenc que la llei estava de la teva part, no? Altra cosa és que després, i la llei, després també que suposo que vas haver de regularitzar tot el paperam, tots els deutes i tot plegat, no?
Per sort el banquer que tenia en aquell moment de confiança també estava de la meva part, que eren altres tempos, avui no sé si ho haguéssim pogut aconseguir, i bueno, al final tenen deudes.
Quina visió també la teva en aquell moment d'agafar el local del carrer Sant Francesc?
Bueno, perquè jo sabia que no hi havia una altra opció. Llavors jo ja sabia que la coneixent, és que clar, és tot molt complicat, perquè jo ja estava també en món de finques. Ja coneixia la propietària del local on estàvem llavors, que és propietària de dos edificis sencers. Era un hueso muy duro de roer. Ja sabia que en aquell local era molt complicat quedar-se, llavors si en algun moment havíem de sortir, havíem de buscar una altra cosa. I tot just amb el banquer de confiança que tenia, va ser a través d'ell que em va dir, hi ha un local al carrer Sant Francesc, esta és la tuya. I vaig dir, pues som-hi. I llavors ens vam quedar, de moment, sense cap, amb expectatives molt negatives de tornar a recuperar l'estanc mai, eh? O sigui, no ho pensaven en aquell moment. I de fet va haver un moment que ja estava tan cansada de papers, viatges i pegues i tal, que va arribar un punt que dir, no puedo más. No puc més.
És el que us anava preguntant, tot aquest procés tan llarg, no? I tan dur a tots nivells, no? A nivell emocional, a nivell personal, a nivell familiar, a nivell de papers, a nivell d'administració, clar, és dur en molts moments. En cap moment penseu en tirar la tovallola?
Sí, va haver un dia que no vaig poder més i vaig dir, basta. Perquè hi havia moltes situacions acumulades de molts tipus a tots els nivells, a tots els nivells. O sigui, quan a més a més era, va arribar un moment de pensar... No pot anar pitjor. Pues cada vegada que pensava no pot anar pitjor, sí podia anar pitjor. I va arribar un punt de dir, no ho pensis més, perquè cada vegada que penso que no pot anar pitjor, i va, llavors vaig dir, basta. O sigui, cada vegada hi hagi un problema, busquem una solució, i quan ja no n'hi ha, pugui fer res, deixarem de fer.
I en quins moments què et feia remuntar? O què et va fer tirar endavant? No sé, és un tema de tenacitat, de...
És molt tenaç. A quin te la veus? Quan ella diu...
Perquè
és...
semblava injust. El problema problema sempre és, per mi sempre és el mateix, una cosa que és injusta, al final no me da la gana, o sigui, he sigut molt així sempre, eh? Les coses injustes no puedo con ellas. Llavors em semblava molt injust el sistema, com funcionava tot, com havia anat tot, tot el que estava passant al voltant, opinions de tot tipus, tot el món tenia algo que dir, ningú sap res però tothom té la seva opinió, saps? Era com, i al final dius, no, no, o sigui, si jo crec que això és així, ha de ser així, i ja està. I sí, però sí que va arribar un punt de dir, no puedo más ya, no puedo más.
Era necesario respirar para mirar alrededor. Paseo por La Habana y un café frente al malecón, con. Comienzan los recuerdos, las espinas a aflorar en mi interior. Todo lo que no se atiende, tarde o temprano reaparece. Ay, pero nos miramos, vaya año pasamos, a ver si remontamos. Sin dedicarle más tiempo, que el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos. Así que le canto a los valientes que llevan por bandera la verdad, a quienes son capaces de sentirse en la piel de los demás. Los que no participan de las injusticias no miran a otro lado. Los que no se acomodan y los que riegan siempre su raíz.
En qualsevol cas, en final feliç, perquè quin dia torneu? Obriu aquest local al carrer Francesc ja com estanc i ja d'alguna manera dius, ja s'han acabat, ara ja s'ha acabat, ara ja és simplement cal mantenir el negoci, no?
Sí. Bueno, quan teníem la botiga de roba, a més va ser molt curiós perquè estàvem fent les obres, que les estàvem en aquell moment la meva parella de llavors, i jo estava aixecant el terra i fent coses i tal, i llavors estava embarassada i no ho sabia. També va ser molt curiós perquè tot va passar també al mateix temps. I, bueno, sí, al final fa il·lusió perquè dius, bueno, al final lo hemos conseguido. I això al final són coses que també et fan tirar endavant després, perquè dius, bueno, va costar 7 anys de lucha, 7 anys de papeleo, 7 anys d'aguantar coses de tot tipus, de situacions de tot tipus, con tot el món, però al final ho hem aconseguit. I bé, i a la llarga s'ha demostrat que per aviam.
Esteu contentes, la Magda ja és jubilada, perquè tu ara ja has plegat, perquè vas estar en aquest local també, uns anys, has estat en aquest local de Sant Francesc.
Aquí vaig estar-hi 4 anys, davant de la màquina de quinieles, 4.
El número 3 de l'estat.
No és 4, no és número 4.
No, és el número 3.
Ai, em pensava que era 4. Bueno, sí, vaig estar-hi molt bé, a part dels veïns que tenia, que cada dia me la feien més grossa, cada dia, però dic aquí, com ella, per nassos jo, ni us miro, perquè jo entrava i tenia que passar per davant d'ells, per del tabaco, i la meva d'allò. Va ser molt dur, però per d'allonses també jo, perquè quan jo tinc la raó, la vull. I ells el que volien era fer-me fora per quedar-se a la màquina també de les quinieles, per quedar-se al negoci de les loteries, de les loteries. I dic, per aquí no passareu, passareu per sobre de mi, però això no ho tindreu. I cada dia me la feien més grossa, cada dia.
I quan ja finalment torneu a aquest altre nou local al carrer Sant Francesc, aleshores ja t'incorpores ja només amb els tabacs.
Sí. No, tabacs i la loto.
Del què?
Els tabacs i la bueno, loto.
Però loto no hi
estàs
mai aquí.
No, la catalana. Bueno, això, que vull dir, com que no podíem tindre la nacional perquè estava aquí al costat, van posar la catalana.
I d'aquesta darrera època, ja en aquest local, ja propietat de la Mariona, no? Amb la Mariona com a titular, per tant, quines diferències veus o com és de diferent o com havia canviat tot el món del tabac i de l'estanc? Perquè, clar, no tenia res a veure, ha passat molt de temps.
No, és que les coses canvien d'una manera que tu no te'n dones compte. Estàs treballant i cada dia hi ha una cosa nova, diferent. El del tabaco, la concessió del tabaco també ha canviat molt. Vull dir, hi ha coses, amb un estanc tu no pots posar-hi el que doni la gana. T'obliguen a tindre unes normes. Hi ha coses d'aquestes així rares. I passes coses. Hi ha un cas que te l'explico perquè, si ho senten, sabran qui són, que una persona em ve i em diu que una persona que té negoci de paqueteria, que si pot ser ella la que porti la paqueteria de l'estanc. Dic, això és impossible. Dic, i tu com a transportista tens que saber que tu no pots portar res de tabacalera fins aquí. I vaig perdre una amistat, però una amiga, perquè li vaig dir que jo no podia, no es podia. Tu a l'estanc tens unes normes de tabacalera i tabacalera fa el que li dona la gana amb tu. Tu ets una treballadora de tabacalera, vale? I aquí guanyes això i aquí guanyes això i aquí no pots fer res més. I jo hi porto una amistat.
Això t'ha dit que Tabacalera en si no existeix ja. Ara és regenta d'estat, si vols dir-ho d'alguna manera, i punto. I llavors hi ha uns meros distribuïdors, que és una empresa que es diu Logista, i tot, o sigui, tot passa per ells, no hi ha altra.
D'alguna manera ets un negoci que, en el que no pots ser creatiu, ni és el que és i ja està.
Tu ets un treballador de Tabacalera, ja està.
Sí, sí. Activitat zero, economia submergida zero, també, perquè tot està supercontrolat. I bueno, estàs a su merced a lo que ells decideixin, que ells decideixen el que tu guanyes i el que has de guanyar, punto pelota. Si això val 5, tu tens 2,5 i ja està. Està tot molt controlat.
La gent que en Tabacalera pots fer el que et donen a la gana amb el tabaco. I et ve un i et diu, avui no tinc canvi, demà t'ho pago. No el facis perquè aquest estarà 3 mesos a vindre, a tornar-te a buscar el tabaco quan venia cada dia. I per un paquet perds un client. No per un paquet, per un euro, per dir-ho d'alguna manera, em falta això. I per no pagar-te allò perds un client.
Jo hi trobo...
Ja, però amb una... A l'estanc més, perquè són... Un paquet val, com a molt, 5 euros, ara. Però si un no els té, no fumis, però no ho quedis allà, perquè si avui no el pots pagar, demà no pots pagar-ne 2, ni menys 3. I així es perden molts clients. Jo he perdut clients, i després jo trobar-los pel carrer i dir-li, escolta tu, aviam si passes per allà.
Escolta, parla'm d'això de clar, treballar amb un negoci amb atenció al públic, no? I a més un negoci que té tanta entrada i sortida de gent, que és constant, no? I que és un momentet, i que al final acabes coneixent a molta gent. Sí. Però, i després viure al mateix lloc i tenir les amistats, les relacions al mateix lloc, això ho complica, ho fa més difícil?
Jo crec que a mi el cerebro ha arribat a fer una mena de reset. No, ja no guardo la informació, de, per exemple, de cares de gent. Pensa que a l'estiu potser entren 1.500 persones en un dia, que no sempre són... Sí que hi ha clients que són de cada dia, que amb aquests, evidentment, doncs, hasta tens mitja relació i així, i superbé, perquè ja et coneixen. Ja venen a veure't, a vegades, no? Igual no venen a compartir, però entren i et saluden, o venen a explicar-te alguna anècdota, també. Però jo, per exemple, al meu cap ja no retén informació. Hi ha molta gent que em coneix i jo no sé qui són. I sempre penso, em deuen conèixer de l'estanc, però jo crec que mi cerebro va dir, basta, perquè... No pots retenir cares de tanta gent que passa per... No és el mateix, potser quan estaven les finques, tens 2 clients en un dia i els tens una setmana els mateixos clients. Però aquí...
Són de passada.
Malgrat totes aquestes dificultats doblegat, Mariona, tu al final has acabat aquí amb l'estanc, no? És un bon negoci, estàs contenta?
Bueno, és un negoci que, com intentava explicar-te a ma mare fa un moment, la gent pensa que és un negoci que es que dona molts diners, que quan tens un estanco eres rico o coses així. No. O sigui, nada. M'imagino que si has parlat amb algun altre estanquet haurà explicat més o menys el mateix. És un negoci que dona, doncs, per el que fem, per menjar una família, si tens un punto pelota, vull dir, no és un negoci per fer-se ric. Això és així.
I això ha canviat? És a dir, abans sí i ara no?
No.
Això ha sigut sempre igual. D'aquí jo crec que l'error, per exemple, de la persona que hi va haver en l'impàs que t'explicava, que jo crec que aquesta persona va agafar aquest negoci pensant que es faria ric o que guanyaria molts diners o no sé. I de fet se'n gastava tants que va arribar al punt de que no podia ni tan sols pagar els gastos del negoci.
I ara és més difícil per allò de tota aquesta lluita contra el tabac i contra, no? I contra el que la gent fumi. No sé si ara és més difícil o d'alguna manera us heu de ser més enginyosos o...
No, jo crec que ara el que és més, ara és més difícil tot en general, perquè hem sortit d'una crisi bastant heavy i tot és més difícil perquè els lloguers en aquest poble, el que et deia, és una cosa que ens mata amb tots. La gent es mira, o sigui, on abans, per exemple, el que et fumava Malboro, fumava Malboro i no li donessis un Winston perquè et deia que te'l fumessis tu. Això abans era així, recordaràs igual de quan érem joves, no, jo esto no me lo fumo. Avui en dia això, per exemple, ha canviat bastant, o sigui, ara si la gent entra i pregunta, por muy Malboro que fumara el resto de mi vida anterior, ¿qué tens lo més barato que tens? O sigui, això, la manera de fumar de la gent sí ha canviat. I, igual que ara, per exemple, venem molt de tabac de liar. El tabac de liar antigament era una cosa que, de fet, quan jo vaig començar... Sí, no? I quan vam començar, que vam obrir aquí al carrer, aquí al número on estem ara, el número 24, que fa 8 anys, més o menys? No, 11, fa 11 anys. Quan vam començar potser teníem 6 o 7 marques també de tabac de liar, les típiques dels anglesos que venien a buscar-te, que te les podria anomenar. I ara potser n'hi ha 70 o 80 de marques.
Perquè és més econòmic, entenc.
Bueno, perquè, més que més econòmic, no és real, la realitat del tabac de liar és que el que és més, el pots allargar més, perquè et pots fer, com que hi ha, molts, hi ha també 10.000 tipus de paper de fumar diferent, la gent pues, agafa papers més petits, on volen menys els cigarrets, el tabac ara té la cosa aquella que s'apaga, el paper, van posar una llei que, perquè no hi haguessin incendis, i la gent, no, van passar moltes coses, quan tu tens un cigarret ara se t'apaga. I ara pues, d'alguna manera el que fan la gent és estirar una miqueta més. La gent es busca la vida. Al final, si un paquet de tabac de liat val 5 euros, pues, igual poden treure més que d'un paquet de tabac normal.
25 cigarros, n'he guanyat 5, no? Respecte a un paquet normal.
És la gran diferència del fumador d'avui al fumador d'abans. Abans la gent era molt fiel a les marques, molt fidel, i avui en dia ja no.
Fumeu?
Jo encara sí.
Jo vaig deixar de fumar i la vaig cagar. I perdona, perdona.
En qualsevol cas, ho enyores fumar?
No.
Ah.
No, jo vaig deixar de fumar i ni l'endemà... Jo era fumadora de fumar-me 2 paquets diaris.
Caram.
Sí, per no dir-te que a vegades més.
Caram.
Va ser el dia que vaig deixar de fumar, el dia que es va morir la meva amiga, perquè vaig estar tot el dia tancada dintre el tanatori i estava molt constipada, i quan vaig sortir d'allà dic, mai Mariona, dic, i em va portar els Camilos. Però ja no vaig tindre més ganes de fumar. El paquet de tabaco que tenia començat encara està a casa guardadet, començat. No vaig poder. Un dia em va dir, un dia em diu, guarda'm el cigarrillo que faig, i vaig intentar, i no podia. Quan jo fumo des de que tenia 16 anys.
Doncs això és bo, no? Que no tornis a tenir ganes de fumar.
Bueno.
Mariona, tu fumes, dius, però m'has dit encara o de moment sí? Això què vol dir?
Ara, com que hi ha totes aquestes novedades de tabacos que vendem, ja fa un parell d'anys que fumo un altre tipus de tabac, que és un tabac, que és tabac real també, però que no et fumes, hem canviat la forma de fumar, no combustiona, llavors et fumes el vapor del secat del tabac. Bueno, ja tota, avui en dia hi ha tota una gamma de vaporitzadors de 1.000 tipus, alguns químics, alguns... de moltes classes.
T'has passat això per salut també o per moda?
No, em vaig passar amb això perquè de fet de principi vaig creure i segueixo de moment creient que em fa, no dic que sigui més sa, perquè sa no pot ser en ningú moment, però sí que tinc la sensació com a mínim de, perquè jo faig esport,
em perjudica menys.
Sí. I ho sento així, eh? Vull dir, perquè abans sí que anava a córrer i potser m'ofegava o anava a jugar un partit de pàdel i me quedava, i ara no.
Magda, tu ja no t'ho pregunto perquè t'has jubilat, però, Mariona, tu veus el teu futur aquí a l'estanc? O sigui, et veus aquí 20 anys aquí?
Ostres, és una gran pregunta, esta. Jo espero que no. Sí que vols saber la veritat. Perquè és una cosa que realment, si tinc la veritat, no m'agrada com a negoci, perquè al final estàs venent algo que no és... No són flors, entengam-nos, no? I a mi m'ha agradat molt sempre altres coses, he tingut altres interessos, el disseny, l'esport, qualsevol cosa gairebé m'interessa més que el tabac, però al final vas a on li dones de menjar els teus fills, que és important.
La vida t'ha portat aquí i de moment vas aquí amb la vida.
I si hem de seguir aquí seguirem. I llavors el que em preguntaves abans, que deies, has notat si ara la gent compra menys tabac? Realment? No, potser sí que hi ha menys gent que fuma, perquè jo crec que sí que hi ha molta més, sobretot la gent jove, que és una cosa que en realitat en el fons m'alegra, eh? Hi ha molta consciència de que no s'ha de fumar i hi ha molta gent jove que no fuma. De fet, ara els cercles socials ja no és tant com abans i es nota molt. I jo...
A banda que és que no et deixen fumar en molts llocs, sí. Clar, la cosa s'ha complicat.
Sí, com que la cosa ja s'ha complicat bastant, que no pots fumar en cap lloc. I la gent jo crec que és més conscient, la gent és molt esportista, potser abans no ho eren tant. Però el que per una banda has perdut per una banda, com que al final nosaltres, si vols dir així, funcionem per comissions. Si van pujant els preus, van equiparant la gent que deixa de fumar amb el preu que et pugen. Jo, de moment, i toco fusta, però de moment no puc dir és que venem menys que abans. No, perquè certament des que hem obert el negoci, poc o molt, més aviat poc, però alguna cosa més cada any hem vengut en realitat.
Com us agradaria, per acabar, com us agradaria que acabés la història d'aquest estanc? Que déu-n'hi-do la història que té. Que ens remuntem a uns orígens que ni sabem. I heu resumit, ja m'imagino que heu resumit, però que és un estanc que ha donat voltes, ha canviat de propietaris, que fins i tot ha vist perill en algun moment. Com us agradaria que acabés la història d'aquest estanc? Lligant-ho també una mica amb la història de Sitges, no? Perquè d'alguna manera per l'estanc també ha passat Sitges per davant, no? I ha passat el temps i han canviat coses. Com us agradaria?
com a il·lusió, el que me gustaría és que inventaran algun tipus de tabaco que deixés de ser perjudicial realment per la salut i pogués seguir mantenint el negoci i puguem vendre sense que fos tan, en el meu interior, per lo menos, tan perjudicial. Però entenc que això serà complicat. Lo ideal seria que ens toqués la loteria un dia i poder tancar el negoci i dir tanquem per salut dels nostres clients. Això seria.
És el que posaries? Sí. És el cartell que posaries?
Sí, claríssimament. Plego i vull que estigueu tots per la vostra salut.
Gràcies.
Gràcies a tu.
A tu, Reina.
I aquesta és la història de l'estanc número 2, de l'estanc del carrer Sant Francesc, la història que li explicaven a Carola Fernández, la Magda Bosch i la Mariona Pujol. Història complexa i, com ens apuntava la Carola, una història que encara està per escriure, segurament, en molts dels seus capítols. Encetem en no res la tercera hora de programa, ben escoltat, un nou episodi de Les Botigues de Sempre.